Treballem les neurones.
Ara mateix 9 minuts que passen de les 12, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Cel, en aquest matí de dijous, i ara ens encanta, la veritat, que arribin els dijous per fer treballar les neurones. Per això avui, aquest dijous 28 d'octubre, mare meva, ja no sé, Olga Vallejo, en tinc al cap, eh?
Estem a punt d'acabar març.
Estem a punt d'acabar
31.
Març. Sí. T'ho imagina't. Aprofitem, doncs, per fer-les, gràcies, Cristina Junyent, 31 de març, per fer-les treballar amb ciència i medi ambient. Avui treballarem les neurones amb la Cristina, que ella és doctora en biologia, que ha dedicat gairebé tota la teva vida, no, professional, Cristina Junyent, a promoure la cultura científica, com també el pensament crític.
Sí, gairebé tota la meva vida, sí, crec que és molt interessant i molt que pot fer que una societat funcioni, és clar.
Això mateix, que aquesta societat funcioni. Mira, ara sí que ben centrada en el calendari que toca, aquest diumenge 20 de març, no?, vam estrenar la primavera, Cristina, i clar, sí. I amb l'Olga vam dir, parlem una mica, no?, de la relació de les plantes i els insectes, no?, ens venia al cap. Aquesta seria, doncs, com aquest punt de partida avui per fer treballar les neurones, Cristina.
Vinga, som-hi.
Anem-hi.
Anem-hi.
Per on comencem?
Ens centrem sobretot en uns insectes, no? Que són, sí, els que, si pensem en primavera, ho associem a, bé, bon temps, tot això, però a plantes, hi ha uns insectes que ens els imaginem sempre a sobre de la planta.
Molt freqüentment, sí, que són les abelles, estàs parlant, però molts insectes alhora. Si, quan els veiem, ens dona la sensació que aquesta relació és molt antiga, de fa temps, que no és de 4 dies, i és cert. Si volem parlar d'abelles, per exemple, que són aquests insectes que ara surten, ara es desperten, ara reinicien la seva vida estacional, no? Doncs hem de parlar de flors, perquè la seva relació és molt estreta i és molt, estan molt relacionades, no haguessin pogut existir les unes sense les altres. Llavors, si anem a parlar de l'evolució de les plantes amb flor, per exemple, ens imaginem l'època dels dinosaures. Uh-huh. Al principi hi havia aquelles falgueres tan grosses que eren totes verdes, no hi havia flors. Les flors van aparèixer després.
O sigui, allà no hi havia abelles.
Allà no hi havia abelles. Allà començava a haver-hi insectes.
Necessiten pol·len.
Exacte. Necessiten pol·len, necessiten algun menjar. Llavors va coincidir que quan els dinosaures, ja amb els últims dinosaures, no amb els primers, perquè ens imaginem que els dinosaures van viure un temps, però en realitat van viure molts milions d'anys, 100 milions d'anys, una cosa així. Llavors, al principi no tenien insectes, hi havia les falgueres, on hi havia molt pocs, però més endavant van començar a aparèixer, sí, unes plantes amb unes flors molt discretetes. I ho podem imaginar perquè encara queden indicis d'allò, no? Si pensem en els pins fan aquelles pinyes grans, però després fan unes pinyes molt petitones que potser als nostres oients els hi ve al cap, que no són ben bé pinyes, són les flors. Però aquestes flors són molt poc vistoses.
I aquestes són les primeres flors que van aparèixer?
Sí.
I com es diuen?
Les flors de les gimnospermes es diuen. Gimnos vol dir despullat. Gimnàs és on fas exercici bastant lleuger de roba, perquè molesta, no? Doncs l'origen etimològic és el mateix. Són les gimnospermes. I després, clar, aquestes fan molt de pol·len. De fet, sí, a vegades, ara a la primavera, dones un cop a un xiprer, veus que surt un núvol de pols, no? És el pol·len. Però aquest pol·len va per aire i es perd molt. És poc eficient per la planta, és molt eficient per la natura, perquè algú ho aprofitarà, però després van aparèixer unes plantes que van començar a fer flors més vistoses, amb colors. I coincidia que els primers insectes ja estaven allà, com deies, no? I llavors, clar, es va crear un sistema de simbiosi, de coevolució, perquè la planta oferia un nèctar i l'insecte, sobretot els voladors, anaven de planta en planta a buscar aquest nèctar i llavors aprofitaven i s'enduien el pol·len de planta en planta.
En canvi,
de flor en flor.
I ara, deies, aquí en aquests inicis hi havia poques plantes. Ara, quan se sap quan representen del volum de les plantes aquestes?
Les fanerògames, aquestes, les plantes
les que tenen flor
i les que tenen la flor vistosa se'n diuen angiospermes, però bueno, tampoc fem massa nomenclatura.
Oh, ja està bé, així sí? També se'ns va... Clar,
molt bé, doncs fem-ho. Doncs aquestes, les plantes que tenen flor,
sí?
Representen gairebé un 90% de totes les plantes que hi ha al món. i són bona part, després hi tornarem, bona part de les que ens alimenten. I els insectes també són gairebé un 90% dels animals que hi ha a la Terra. Nosaltres, els mamífers, som un 3% amb prou feines, i ells són el 90%. És a dir, que la relació que van establir aleshores les flors i els insectes voladors va ser molt estreta i molt exitosa. Vam parlar d'aquesta mena de col·laboracions quan parlàvem del Premi Margalef amb en Jordi Vescomte, recordes?
Sí,
doncs
sí.
Ells estudien aquesta mena de relacions, lo exitoses que són.
Escolta, Cristina, abans l'Olga t'ho preguntava, no? Però des de quan tenim abelles? Ara hem parlat de que tenim plantes amb flor que donen aliment als insectes, no? Així són pol·linitzades, un èxit que podem guanyar. En guanyem tots? Explica'ns això.
Sí, sí, ells dos van guanyar. La prova és aquest resultat. Abelles, la pregunta que em fa sobre les abelles pròpiament dites, van arribar una mica més tard. Aquesta evolució de l'abella amb el cos pelut, més arrodonida que una formiga i que va de... Bueno, que té aquest comportament, això és posterior.
I aquests colors, que és tan característic.
Colors, sí, sí. No hem de confondre l'abella amb la vespa.
Si us plau, a veure, diferències.
Home, una és herbívora i l'altra és carnívora. Per exemple.
Per exemple.
No? La vespa menja altres insectes. La abella va a buscar mel, pròpolis, bueno, que ho fan allà, pol·len, saps? I això són diferents. L'abella és més peluda, més arrodonida, més curta de talla en relació als eixos, l'eix vertical de l'horitzontal, l'abella és més compacta. La vespa és més estilitzada.
Però les abelles...
I té els colors més vius.
I les abelles més antigues, de quants anys estem parlant, Cristina?
Doncs les abelles més antigues estem parlant de fa entre 50 i 40 milions d'anys, que és bastant.
Quina bestiesa.
Però, sí.
Bueno,
sí.
Tot i que jo hagués donat per fet que sempre hi havien estat, i no.
En algun moment van haver d'aparèixer, no? Van haver d'aparèixer. Doncs les abelles, això, fa entre 50 i 40 milions d'anys, però eren abelles solitàries. Si el que em pregunteu són les abelles de la mel,
sí,
que es diu Apis mellifera, pots ets a dir noms, com deies, Mercè, doncs l'abella de la mel, aquesta que fa colònies en ruscs, aquesta és bastant posterior. Aquesta fa entre 25 i 5 milions d'anys, més o menys. Perquè si hem d'anar a buscar restes d'insectes i d'insectes socials, encara és més complicat, però s'han trobat a vegades en ambre. Saps? L'ambre, que és resina fossilitzada, a vegades quan ha caigut ha enganxat
l'abella que estava per allà.
Sí, el que sigui, a vegades colònies, i és molt, molt bonic de veure. Hi ha una peça que van trobar a Bellver de Cerdanya i que aquesta, clar, data, i és d'aquesta data. Llavors, per imaginar-nos quin temps era, si abans parlàvem de dinosaures, ara hem de parlar de fòssils de primats que aquí hem conegut perquè van investigar l'Institut de Paleoantropologia de Sabadell, el Miquel Crusafont, van trobar, potser els hi són els nostres oients, el Pau, li van dir, li van posar el nom acadèmic de Pierolepithecus catalaunicus, no? Perquè el
I
van
es va acabar
aquí.
Pau.
I es va acabar Pau, que és molt més senzill, clar, sí, en Pau.
Doncs vinga, que estem treballant en les neurones. Jo és que, o sigui, t'escolto, Cristina, i amb tots els meus sentits, eh? Perquè, no, t'ho juro, se m'estan connectant totes les neurones fins a quin punt, no, són també importants les abelles, no? En el nostre ecosistema t'ho preguntarem, però ara, no, Olga, no sé, com són les colònies de les abelles de la mel? Perquè, clar, jo també m'imagino... Home, quina és l'abella més estimada a casa nostra?
La Maia?
Home, clar, tenim aquesta imatge de la Maia, no? Però hi ha diferents tipus. No? Entenem també d'abelles?
Sí, però hi ha molt poquets.
I rols. Explica'ns una mica,
sí,
això.
La gràcia de les abelles és que tenen una estructura social molt, molt ferma, molt definida. Hi ha una abella reina per cada colònia. Després en criaran unes quantes que podrien ser reines perquè s'han de recuperar. Després hi ha els abellots, els que en castellà en diem zánganos, que són els que fecunden a la reina. Llavors, la reina la fecunden en una vegada. En un sol vol, el primer vol nupcial, la reina la fecunden i guardarà entorn de 5 milions de cèl·lules d'esperma en una bossa. I ella mateixa regularà quan les farà sortir i com les farà sortir.
I les regularan el seu temps de vida, que sent un insecte
Les abelles poden viure, la reina pot viure de 2 o 3 anys i les altres, les obreres, poden viure mesos.
O sigui que al llarg d'aquests 3 anys va regulant. És impressionant.
Com ho fan, això?
Doncs tota la regulació de la colònia, tot és química. És l'abella que a l'abella li donen de menjar, a l'abella reina li donen de menjar gelea real. A les altres no. I això estimula una mena de comportament diferent. I ella mateixa genera unes feromones que controla que no hi hagi més reines. Quan l'abella es fa gran, clar, secreta menys...
Ha de passar el tro, no?
Ha de passar el tro, sí. I llavors, altres, quan ella deixa de secretar aquestes hormones que mantenen les altres reines quietes, llavors aquestes altres reines comencen a desenvolupar-se.
Però és que a mi això em perdo, o sigui, els rols m'encanten.
És fascinant.
Com saps tu que ets una vella reina?
Clar, no van a classe. Jo és el que he pensat. Nosaltres ara estem pensant, sí, sabem, sí. Uns 3 anys va regulant, però ella és instintiu.
Sí, és clar, és instintiu, és pura química. I ella, per exemple, quan ella es fa gran i deixa de produir tantes hormones, llavors és quan una abella reina pot començar a créixer. Quan comença a créixer aquesta abella reina i comença a secretar les seves pròpies hormones, feromones es diuen en els insectes, doncs, clar, comença a haver-hi com una pugna entre la reina antiga i la jove.
Que hauran de fecundar la jove, també.
L'hauran de fecundar en el vol nupcial.
El vol nupcial, però... que també m'ha impactat.
És un nom tan bonic.
Sí, és molt bonic. El que passa quan hi ha aquesta competitivitat, aquesta competició entre dues abelles, clar, no n'hi pot haver, perquè ha de manar l'hormona d'una, no? I llavors és quan hi ha eixams. L'abella reina més vella surt del rusc amb una munió d'abelles, totes hi busquen un altre lloc i deixen el rusc antic i ja establert i fet a la abella jove.
La jove que seguirà tenint abelles en el seu exèrcit.
Sí, les obreres, que poden ser, depèn de l'època, no? A la tardor o la primavera, són diferents, però poden tenir 30.000. 40.000
abelles.
Obreres.
Obreres, és que...
Sí, sí, és flipant.
El vol nupcial.
Us ha agradat, eh?
M'ha encantat. I l'abellot, a veure, perquè clar, l'abellot, aquest es va jubilant o què?
Sí, sí, es va jubilant.
Però no té gaire dió, no?
No té gaire, aquí, no, o sigui, no aquesta, té gaire funció.
Exacte, amb aquesta organització, no. O sigui, no. Com es manté organitzada, no?
Es manté organitzada per les abelles obreres. Les més joves cuiden els ous que l'abella reina va ponent, l'abella reina pon ous. Si aprofita aquell sac que tenia d'esperma i els fecunda, sortiran obreres.
5 milions, eh, has dit?
5 has milions, dit 5... sí, 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 clar.
És que és una...
Sí, sí, clar, perquè pot arribar a pondre, vaja, uns de 2.500 ous a 1.500 al dia.
Però, i escolta, Cristina, deies això, que com... O sigui, pot tenir abelles obreres, no, has dit?
Sí.
I les altres, quines són?
Ja està.
I ja està.
Són les més joves que cuiden els ous i les larves i les més grans, al cap de 15 dies o així, que són les exploradores i les recol·lectores, que surten a buscar un prat i a buscar el nèctar que aquelles flors que estan evolucionant amb elles havien...
Aquesta era la Maia i el Billy,
clar,
que eren els seus amics. Era el seu amic. I ara estic entenent com era la casa de l'abella allà per dins, amb tots aquells foradets.
Clar,
tots aquests...
clar, les cel·les. A les cel·les hi ponen ous, però també hi van posant la mel quan tornen. Quan elles troben una font de mel, fan un ball. Clar, arriben per elles, clar, elles mengen mel. Llavors,
com que fan un ball?
Davant de l'entrada
sí.
del rusc
sí.
o de la caixa, si és un rusc de cultivat, no? Bueno, d'abelles, podríem dir domèstiques, entre cometes. Sí.
I qui els ensenya a ballar? És que ara
no, no, tot torna a ser del mateix. Fan un ball que, segons la inclinació del sol, saben la direcció del camp on és. Segons la quantitat de voltes que donen, és la distància. I si el ball és més frenètic, és que els està dient afanyeu-vos que ja és molt ric. Llavors, tot això ho va descobrir una persona que es deia Calvin Fritz, i, esclar, li van donar el Premi Nobel perquè és una observació fantàstica.
No és per menys. No matter how I try,
apuntaves, Cristina, a veure, aquesta mel, no? Sí. Aquest ball, jo continuo impactada. Clar, els humans, jo m'ho penso descarregar de nou, eh? Si aneu a...
La secció.
Totalment, perquè ho vaig analitzar bé, tot això que ens estàs explicant. Els humans, des de quan vam començar a aprofitar la mel, no? Ara que deies.
Sí, és difícil. Una cosa és anar a buscar-la, com fan els ossos, sí. I és difícil de saber qui va ser el primer. Segurament ho feien els nostres avantpassats. Ara, notícia de l'ús establert, el tenim, el més antic, amb unes pintures rupestres a la cova de Bicorp, a València. I es poden datar del 8.000 o el 6.000 abans de Crist. Després, domesticació pròpiament de tenir-les en rusc, s'han trobat a Turquia, a Çatalhöyük, que és una ciutat del 7.000 abans de la nostra era. I també hi ha dibuixos a les tombes dels faraons egipcis. Tot això, que es troben a tots els continents, i aprofitament d'abelles, no es pot dir que estiguin domesticades, perquè no ho estan del tot, i no és el mateix la intel·ligència d'una abella, tot i que el grup és molt exitós, però, és clar, no és el mateix la relació que podem establir amb un mamífer.
És un exemple clar de que la unió fa la força, no? Com totes juntes, claríssim, tan ben organitzades, bé, es perpetuen com a espècie, s'alimenten, però a més nosaltres ens podem aprofitar d'elles,
sí,
del que elles generen, sí, de la mel, també pol·linitzen, no?
Sí.
Fruiters, però clar, ara ja fa un temps que estem sentint que ja no hi ha tantes abelles.
Sí. És cert. No se sap per què, però s'han trobat ruscos i moltes abelles mortes. Bueno, i s'intenta explicar, però hi ha una davallada important. Hi ha diverses causes, s'intenta saber per què hi ha aquesta davallada d'abelles, que per nosaltres seria un problema.
Clar, i
greu.
Per què seria un
Llavors,
problema?
Home, seria un problema perquè tots els fruiteràs els fan amb abelles. Imagina't que als Estats Units, com aquesta davallada també existeix, òbviament, i és molt important, van persones que tenen abelles solitàries, que són una altra mena d'abelles, van amb camions plens d'abelles solitàries per que facin la pol·linització de camps de fruiteràs. Saps? Imagina't com està la cosa. Aquí no passa, aquí per ara ens en sortim, però el paper que tenen les abelles, que se'n diu servei ecosistèmic, que és un benefici que ens produeixen, és això que els científics posen o posem noms per descriure-ho, o els economistes també, eh? Doncs aquests serveis ecosistèmics que produeixen les abelles, clar, si desapareixen, deixaran de tenir-los.
Perquè no es podrien, no sé si per cultivar no seria la paraula, no? Però tenir-les en captivitat?
Ja es tenen, i tot i això desapareixen. S'atribueix a la desforestació, o al canvi d'hàbitat, a l'ús intensiu de pesticides, que les mata indiscriminadament.
Mira, sí. I justament anàvem a preguntar també fins a quin punt els afecta el canvi climàtic a les abelles, no? Pot ser causa també una mica del que dèiem de...
Les pot afectar, el canvi climàtic sobretot afecta un desajust perquè els arbres que pol·linitzen, que fan les flors i treuen el pol·len, surten cada cop més aviat. Les abelles surten més aviat, però no tant. Llavors es desincronitza aquest paper que tenien tots junts i que funcionava també.
Clar, i funcionem en cadena, i quan deixa de funcionar una peça grinyola, fa que tot es destaroti.
Trontolli, no?
Exacte, sí senyora. Passa això. És preocupant, hem de vigilar per moltes raons. No escalfar massa la terra, i aquesta és una altra. Com hem de cuidar el nostre entorn.
I les hem de cuidar, les abelles?
Les hem de cuidar, no les hem de destorbar, saps? Hem de permetre que facin la seva feina, que ja portem, ja has vist, 10.000 anys junts amb nosaltres. Porten, què, 25 milions d'anys amb les flors. Doncs tot aquest establiment equilibrat, no, doncs és el que costa molt, si trenques el que diu la Olga. Es destorota per alguna
cosa. O sigui, hem de ser conscients que ara, si veiem una abella, que si un cas marxem nosaltres, però que no li fem res a l'abella.
Sí, perquè les abelles en principi no tenen cap intenció de picar-nos, elles moren. En principi, elles només piquen si estan molt atabalades. No ens hem de posar nerviosos i començar a fer cops de mans.
I no. Què hem de fer? O sigui, si
apartar-te una miqueta, sí? I prou, deixar-la fer. Ella no t'interessa picar-te. Jo no en té.
Jo això no ho veig tan clar, Cristina? No, sí. Vols dir que no t'interès?
No, en treu res. Al contrari, perd.
Però te't piquen.
Piquen si estan, clar, piquen per defendre la colònia, perquè elles poden entendre que hi ha una agressió. Llavors, defenen la colònia. La seva vida, la vida d'una abella, està per damunt de la colònia. Si tu no t'acostes a la colònia i no li fas cap mal, ella no et picarà.
I si estàs
home, potser hi ha alguna que està malament, però en principi ara, no.
T'han tocat les que estan malament, Mercè.
Sí, no, perquè no, clar, i és casualitat que et toqui justament.
No acostumo anar a les colònies, per això no sé si us ha passat alguna vegada que esteu, no sé, doncs, a l'aire lliure i de cop i volta, ha vingut una abella, no? A treure el cap, a veure el que estaves fent, no? Clar, d'aquesta manera, nosaltres, la recomanació que dius, no, Cristina, és intentar atabalar-les.
Intentar no, va. Clar. El que passa que potser s'acosta perquè estàs bevent una beguda ensucrada.
Ah.
Clar, i llavors ella no s'acosta per tu, s'acosta per la beguda, perquè sent l'olor, tenen un olfacte finíssim. I llavors sent l'olor i s'acosta perquè ella vol una mena de nèctar.
Llavors una abella que no tingui bon olfacte mor. Suposem, sí, perquè no es pot comunicar amb la resta, no troba aliment.
No troba aliment.
Si haguéssim de comparar perillositat cap als humans, que nosaltres, clar, som antropocèntrics, entre abelles i mosquits, per exemple?
Home, no hi ha color. Els mosquits sí que van a picar perquè necessiten, les femelles necessiten una mica de sang per acabar el desenvolupament dels ous. I llavors els mosquits sí, de fet... La Fundació Gates diu que el mosquit és l'animal més perillós que mata més humans. No per ell mateix, sinó per les malalties que transmet.
Se t'ha quedat una cara, Mercè. Sí, has pensat, més que un lleó? Una boa constricta?
Estava esperant que la Cristina acabés la frase. Sí. Saps? Molt bé. Doncs Cristina, això. Ens has fet treballar les neurones. Vinga. Moltíssim. Ens has explicat coses... No sé, el gat, tu sí sabies, això del vol nupcial, no? I d'aquest ball, no?
I això del ball?
Sí, sí. Va.
És xulo, eh?
M'al·lucina. I l'autoregulació?
Tot. Sí. Cristina, perquè tu tens una passió per les abelles, o no?
Jo tinc un bon amic que sí que la té i que fa molts anys que s'hi dedica. I he anat alguna vegada amb ell i he tingut el privilegi de veure un eixam i veure com el recullen i sí, i és fascinant. És una cosa impressionant, sí.
Cristina,
molt xulo, de veritat, eh? És la vida.
No, sí, està clar. Però hem d'anar protegits, per això, al cinema.
Ah, no, sí, esclar, anàvem amb el vestit d'abelles, clar. Que et poses una vacuna per tractar amb virus?
Ah, sí.
Doncs t'has de posar un vestit per tractar amb abelles.
Per tractar amb elles. Cristina Junyent, moltes gràcies.
A vosaltres. Una abraçada.
Olga, moltes gràcies, també. Vinga, que nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel sense perdre cap segon. Ara mateix 2 minuts, ja que passa